IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients o inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història. El divendres 6 de setembre de 1996, una cambrera de pisos del complex Club Royal Mediterráneo de Sa Coma toca la porta de l'apartament 431. El seu registre d'habitacions consta que els clients se'n van aquell dia, però a l'habitació no contesta ningú. Tampoc quan telefonen des de recepció. Quan decideixen entrar, troben a l'interior dos infants que semblen estar adormits, però hi ha alguna cosa estranya que fa activar totes les alertes. Memòria Negra, el podcast. Episodi 1. El doctor mort. Les macabres vacances de Peter Rüdiger Oinsen a Mallorca.
Sa Coma és una localitat costanera situada a uns 70 quilòmetres de Palma. Un dels seus principals atractius és una platja de més de 800 metres que destaca per la seva arena fina i les seves aigües clares. El nucli nasquejà com a urbanització turística i residencial als anys 80, quan es començaren a construir els primers hotels. Cada estiu, els seus 3.000 habitants es multipliquen per milers, però, tot i això, es considera un nucli tranquil que s'ha especialitzat en el turisme familiar. El mes de setembre encara és temporada alta a Sa Coma. Tot i que l'agost, el mes de vacances per excel·lència, ha acabat, les platges i els carrers són plens de turistes i els hotels freguen el 90% d'ocupació. Un lloc que té tot el que és necessari per gaudir d'unes vacances perfectes i on ningú imagina que una terrible notícia faci acabar de cop amb tota aquesta calma.
El dia 6 és divendres i a l'hotel Club Royal Mediterráneo, com a altres de la zona, es preparen les sortides de molts de clients per rebre'n de nous. Una jornada de molta feina al complex perquè tot ha d'estar milimètricament planejat.
Como hoy, siendo bien, tenemos bastantes salidas, pues había un apartamento que, por necesidad de ocupación, pues tenía que ser ocupado.
Qui parla és José Salva, que en aquell moment era el director del complex hoteler. I l'apartament al qual es refereix és el 431, situat al bloc 4. Al llibre d'entrades i sortides apareix que els seus ocupants abandonen l'establiment avui, però quan la cambrera de pisos toca la porta, no contesta ningú ni sent cap renou. La dona avisa recepció perquè telefonin a l'habitació, però de nou no hi ha cap resposta. El registre de clients figura que està ocupat per uns alemanys, la família Oinsen, un pare i els seus dos fills que ja s'havien allotjat al mateix apart hotel l'estiu anterior i que enguany han arribat a finals d'agost per passar les seves vacances.
El últim any havien estat ja con nosotros, este año habían venido, son clientes asiduos, tuvieron un apartamento similar, o sea, el mismo bloque similar al que tuvieron el año pasado, según su petición, y bueno, y no le había dado ningún problema, todo lo contrario, muy simpáticos, muy amables.
El pare és Peter Oinsen. Quedeu-vos amb aquest nom perquè serà important. I en Peter li havien agradat tant les vacances de l'any anterior que des de la seva agència de viatges havien enviat un fax demanant si podien tenir exactament el mateix apartament, el 417. Però ja estava reservat per aquelles dates i els ubiquen a un altre que està al mateix bloc, però no a la primera planta, com ell ha demanat, perquè es veu que en Peter no li agrada estar tan a prop del carrer. A l'hotel el tenen com un home molt educat perquè sempre saluda tothom, però ell justament semblava que estava un poc seriós. A més, a la porta de la seva habitació hi havia penjat el cartell de no molestar i per això no varen passar a fer-la net.
Resulta de que en el día de ayer, bueno, no se hizo el apartamento porque había puesto el cartel de no molesten y justamente por la mañana la camarera, como cada mañana, les saludaba. Le veía a menudo, bueno, y el cliente le saludaba, pero justamente ayer no le saludó. A lo cual la camarera le extrañó, pero tampoco le dio demasiada importancia.
La camarera de pis li conta tot això al José i li explica que després de tocar la porta diverses vegades ha decidit obrir. Tot d'un en entrar ha notat un olor estranya a l'apartament i no s'ha atrevit a posar-lo a punt i no sap què fer.
Y al no contestar el cliente, pues nos personamos, la gobernante y yo, y nos dimos cuenta, o sea, yo al entrar al apartamento, pues vi que había dos niños tumbados en la cama.
José Salvà i la governanta pensen que tal vegada s'han adormit i se'ls ha passat l'hora de sortida. Però els crida l'atenció la mateixa olor estranya que havia sentit la cambrera de pis i el fet que els dos germans estiguin tots sols. L'apartament està bastant fosc i no s'hi veu molt bé, però quan s'apropen per intentar despertar els nins, veuen que no reaccionen i que alguna cosa no va bé.
Que no respondien, estaban inmóviles. Yo seguidamente, pues, a continuación, pues, sin tocar nada, pues, cerramos la puerta otra vez, avisamos a la Guardia Civil.
El telèfon sona a la caserna de la Guàrdia Civil de Manacor, a uns 20 quilòmetres de Sa Coma. Com cada temporada turística, la feina dels agents s'ha multiplicat i, a més, sembla que no queda molt clar què passa als apartaments Royal Mediterráneo. Per això, l'avís acaba arribant a la persona que en aquell moment era cap de la policia judicial. El brigada Tomàs Sastre. Ara sentirem com recordava aquella telefonada.
Recordo que era el mes de setembre, havien tingut molta de feina aquest estiu, de robos i de més, i érem un equip de 5 persones i rebem una cridada de matí, a primera hora, sobre algo un poc estrany, no?, que havia passat a uns apartaments de Sa Coma.
El director de l'hotel, José Salvà, rep a Tomàs Sastre només arribar. Ha pogut aconseguir més informació i de camí cap a l'apartament 431 li explica que el personal de neteja li ha dit que fa uns 3 dies que havien penjat el cartell de no molestar i ningú de l'equip no hi havia entrat.
I vaig contactar quan vaig arribar amb el director i la jefa de planta de les habitacions i me van explicar que feia 2 o 3 dies que no obrien l'habitació, que no deixaven entrar, que tenien lletero de no molestar i que no podíem fer dormitori. Que la camarera havia entrat i que havia sentit una olor un poc rara, però vaig dir que obriguessin la porta. I qual no va ser la meva sorpresa, pues que tot d'una olor ja era de... Se notava que era d'algo que havia... algo mort, d'una persona, i quan va morir la habitació, pues hi havia els dos nens.
El brigada Tomàs Sastre se n'adona de que la situació és més greu del que pensava i tot d'una crida al quarter per demanar reforços.
Pues tot d'una part vaig començar a cridar el personal meu de l'oficina que venguessin, vàrem presentar tot aquell desastre que hi havia allà, que no m'ho esperava mai en sa vida, i van començar la investigació.
L'apartament 431 està a la segona planta, en un bloc que mira el carrer principal i molt a prop de l'escala de l'edifici. Al fons hi ha una sala menjador, amb una petita cuina, una taula amb 3 cadires i un sofà llit. Malgrat que no era l'apartament que hauríem volgut, aquest té un balcó amb vistes a la mà. A mà esquerra, passada la porta d'entrada, abans del lavabo, hi ha una habitació amb un altre armari, un petit escritori i 2 llits.
Quan els agents de la policia judicial de la Guàrdia Civil arriben, veuen que a primera vista no hi ha cap signe de violència. Tot està endreçat i sense cap senyal estranya, però ja veurem després que no era exactament així. A l'habitació, sobre els seus 2 llits, troben els cadàvers de Caterina i Matías Oinsen, de 8 i 6 anys, respectivament, un de vora l'altre. Els dos germans duen posat el pijama i estan tapats fins al pit amb un cobertor.
Bueno, pues l'habitació estava on hi havia les coses dels nins, de na Caterina i en Matías. Estava ben ordenada, els llits ben col·locats, i se veien tant la nina com els nins pues, encara de pau i tranquil·litat i amb unes venes pel cap, tipus mortaja, amb les mans creuades i un ramat de flors de jardí de l'hotel, van veure que era.
Malgrat les circumstàncies són poc clares, hi ha signes evidents que apunten a que no es tracta d'una mort natural. A més, el fet que els nins hagin estat amortallats fa sospitar que hi ha hagut una mà criminal darrere. Per això, abans de tocar res més, avisen els jutjats de Manacor perquè enviïn una comissió judicial que pugui autoritzar l'aixecament dels cadàvers. Com a forense es desplaça Javier Alarcón, que en aquell moment estava destinat a Manacor.
Yo estaba en el juzgado de Manacor, estaba en mi consulta y entonces, bueno, recibimos una llamada, me llama directamente el juez de guardia y entonces me dice que ha habido un crimen, que una camarera se ha encontrado en una habitación de unos pisos en Sacoma los cadáveres de dos niños, de dos menores, y entonces con el juez de guardia pues nos cogimos y nos desplazamos hasta allí, ¿no?
Només iniciar el seu estudi, Javier Alarcón descobreix que els dos nins tenen un catèter aferrat amb un tros de cinta a la cara interna dels braços. El típic vial que es col·loca per a algunes injeccions i extraccions de sang i que algú ha oblidat llevar, o potser ha deixat intencionadament. El forense, tot allò, li fa tenir la sensació que qui ho ha fet, si més no, té certs coneixements de medicina.
Los niños aparecían amortajados, y aparecían con una serie de catéteres, una serie de agujas, por decirlo de una forma así sencilla, perfectamente aplicados sobre las venas, la vena cubital de los codos. La niña también tenía una punción en un pie. Tampoco había que ser un lince. Intuí que la persona que había podido hacer eso era un profesional, o por lo menos tenía conocimientos sanitarios.
Quan revisen l'habitació, tant el forense com els agents de la Guàrdia Civil, troben que aquests vials no són l'únic indici que apunta a la intervenció d'un professional mèdic, ja que l'apartament està ple de caixes de medicaments buides, principalment tranquil·litzants, tiretes i moltes xeringues. A un prestatge del lavabo, just de vora d'un pot de cafè instantani, troben un tassó amb tres vials buits. Hi ha tants de fàrmacs i material mèdic que quan el requisen, els investigadors n'omplen fins a quatre bosses. Un element important és que tot té l'etiquetatge en alemany, un fet que, com veurem, cobrarà molta rellevància en el cas.
Encontramos algunos viales, algunas ampollas vacías en el baño, en una repisa del baño. Piensa que todo parece en ese momento que es una muerte tóxica, todo parece muy lógico, pero luego todo eso hay que demostrarlo técnicamente.
Potser algú s'ha demanat on és el pare dels dos nins, però per ara ningú el cerca. La cosa canvia quan, mentre l'equip forense analitza els cadàvers de Caterina i Matías Oinsen, la policia judicial inspecciona l'apartament i troba sobre la taula del menjador la que podríem considerar la pista definitiva. De vora els passaports de pare i fills i d'algunes targetes de crèdit rompudes, hi ha dos sobres blancs escrits en alemany amb dues cartes. Qui les signava era precisament Rüdiger Peter Oinsen. La Guàrdia Civil s'aplica per trobar algú que parli alemany i que els hi pugui traduir els escrits. A Mallorca, com suposareu, això no és gaire difícil. Però el que revela aquesta traducció els gela la sang. Ho explica el brigada Sastre.
A una de les taules hi havia una carta que anava dirigida a la direcció de l'hotel demanant disculpes per totes les incomoditats. Era una persona de sabó que era educada per la forma de redactar i de dirigir-se a les persones, no? Demanant disculpes a la direcció per tot el que els mals que els causaria i la mala publicitat a l'establiment, amb aquests termes, i després una a la policia explicant mano menos que no se casin, que havia estat ell.
Molt a prop troben també un diari al qual Peter Oinsen havia relatat de forma detallada les vacances que havia passat amb els seus fills a Mallorca des que havien arribat a Sacoma. Feia més o menys una setmana.
I que m'ho adjuntava un diari de 5 o 6 dies, no record bé, amb les que explicava dia per dia, hora per hora, minut per minut, detall per detall, tot el que havien fet, si havien anat a la platja, el que els havia comprat, el que li havia dit un altre turista o una gràcia, tot.
El punt més terrible de les 40 pàgines del diari era que el dia 3 de setembre figurava la descripció completa de com havia acabat amb la vida dels seus dos fills.
Pas a pas. Pues va començar dient a quina hora li dona els primers medicaments per deixar-los un poc abatuts, així despistats. Un medicament que em van dir que era tipus porfidal o alguna cosa així. I una vegada que estàvem mitjos dormits, va ser quan els va introduir les vies per injectar els medicaments que ell ja prèviament duia des d'Alemanya. I anava apuntant l'hora i la dosis que anava injectant a cada un i els anava vigilant fins al punt de que posa hora, minuts i segons de la defunció de cada un. Primer, Matías de 0:30 i algo, i després la seva germana, Caterine, a la 1 i algo. I ho posa de seu puny i lletra.
Sense tenir gaire temps per poder reaccionar a allò que els hi acaben de llegir, els agents, ara sí, comencen a demanar-se on és Rüdiger Peter Oinsen, sobretot perquè la informació que ell mateix ha deixat sobre com i on el trobarien ha resultat falsa.
Una de les cartes parava que s'injectaria un producte, tipus Valium o alguna cosa així, i que moriria dins la banyera, amb aigua, per immersió, no? Efectivament, van comprovar de que hi havia restes de medicaments, xeringues, la banyera tenia encara aigua, però allà no surgió sus efectos, lo que ell va dir no va ser. I va desaparèixer.
La Guàrdia Civil posa en marxa tots els seus efectius per localitzar el senyor Oinsen. Tal vegada és el moment d'explicar qui era exactament Rüdiger Peter Oinsen.
Rüdiger Peter Oinsen té 40 anys i és d'origen romanès. Arribà amb els seus pares a l'antiga República Federal Alemanya quan tenia només 10 anys per trobar-hi una vida millor. La família Oinsen s'havia establert a Breissac, una ciutat situada molt a prop de la frontera amb França. En Peter estudià medicina i s'especialitzà en radiologia. Exercia en diversos hospitals i clíniques privades. A Mallorca, arribà procedent de la ciutat alemanya d'Offenburg per passar-hi una setmana de vacances amb els seus dos fills.
A la carta on s'inculpa, Peter també explica als agents que passava per un mal moment. Feia un any i mig que s'havia separat i unes setmanes abans de partir de vacances li havia arribat la resolució judicial que atorgava la custòdia dels seus fills a la seva exdona. Un fet que ell no estava disposat a acceptar i que assenyalava com el mòbil del seu terrible parricidi perquè estava convençut que la mare els maltractava. Per això, com conta el Brigada Sastre, temien que el seu pla pogués incloure acabar també amb la seva exparella.
Com qui de queixes, cartes, manuscrits i demés varen desprendre el conjunt dels investigadors de que hi havia la possibilitat que fos motivat tot per una vengança cap a la dona, perquè ell deia que maltractava els seus fills, pues, el primer que vam intentar va ser poder contactar la mare d'aquests dos nins. Per donar aquesta notícia era un poc complicat. També hi havia el perill de que no hagués complit el que a la carta posava i de que s'hagués anat de viatge cap a Alemanya. El passaport no era indispensable d'aquelles fetges encara per poder sortir de Mallorca. Varen prendre mesura de contactar amb la policia del poble on vivia aquesta senyora perquè li donessin protecció i al mateix temps li comunicassin que havia de viatjar de forma urgent perquè havia passat una cosa important aquí a Mallorca que afectava el seu fill.
Mentrestant, els investigadors intenten trobar més pistes sobre el possible parador de Peter Oinsen. Els guàrdies s'entrevisten amb clients i treballadors de l'hotel Club Royal Mediterráneo. Diversos turistes allotjats asseguren haver-lo vist a les instal·lacions el dijous dia 5, un dia abans de la troballa dels cadàvers. De fet, un compatriota alemany explica que el va saludar quan es trobaren a un passadís de l'hotel. Però un dels testimonis tal vegada més sorprenents és el d'un cambrer que afirma que el mateix vespre en què cometé el crim, Peter Oinsen baixat tot sol al restaurant de l'hotel per sopar. Fins ara no hem sortit del Club Royal Mediterráneo, però com vos podreu imaginar, la notícia de la troballa dels cadàvers de dos infants ja s'havia escampat per tota Mallorca. Sobretot perquè l'assassí confés, son pare, s'havia fugat i continuava desaparegut. Els principals canals de televisió es traslladen fins a Sa Coma per cobrir un crim que havia esclatat en plena temporada turística i que trencava de sobte amb aquella tranquil·litat de la que presumia la zona i de la que gaudien els seus turistes. Turistes que, recordem, venien sobretot en família.
El dissabte 7 de setembre, un dia després de la trobada dels cadàvers, els diaris omplen pàgines amb el cas. Alguns periodistes fins i tot entrevisten alguns dels turistes allotjats al Club Royal Mediterráneo, que tot i haver vist la notícia a la televisió, no sabien que l'assassinat s'havia produït precisament a l'hotel on ells passaven les seves vacances. El crim també arriba a les primeres planes de les edicions nacionals i fins i tot encopa algunes d'internacionals. A Alemanya, país de procedència de la família Oinsen, tots els rotatius es fan ressò de la tragèdia. El Die Welt, per exemple, titula la seva portada Drama familiar a Mallorca, mentre que el Frankfurter Allgemeine diu dos nins alemanys apareixen assassinats a un hotel de Mallorca. El Neue Rheine Zeitung, segurament encara amb l'estupor de les primeres informacions, ni tan sols gosa fer-ne una afirmació, sinó que llança una pregunta. Ha matat un pare els seus fills?
A Sacoma, mentrestant, continua la recerca de Peter Oinsen. Una recerca que, com reconeix el cap de la policia judicial de Manacor, no està resultant gens fàcil perquè, tot i que s'han pentinat i revisat tant les zones properes a l'hotel com la costa, no s'ha aconseguit trobar cap pista.
El més complicat era que no el trobàvem a ell. I en teoria, jo pensava, o nosaltres pensàvem, el grup d'investigació pensava que en teoria havia de ser fàcil, no? I anàvem passant les hores i els dies i no sortia.
Com que Peter Oinsen havia deixat, no sabem si oblidat, el seu passaport a l'apartament, la seva imatge s'havia filtrat ja a tots els diaris i la Guàrdia Civil pensa que tal vegada, si es difon la seva fotografia, aconseguiran que algú el reconegui si topa amb ell.
Van començar a fer fotocòpies del passaport, a tenir com una comunicació directa amb la policia alemana. Van repartir totes les policies locals, Policia Nacional, empreses de vigilància important que tenien vigilants repartits en tota la illa de Mallorca, a Eivissa, a totes les illes, pues, pasquines, en la foto del passaport i d'aquesta persona.
La seva descripció diu que Peter és un home alt, fa 1,75 m aproximadament. Té els cabells i la barba foscos i els ulls marrons. És de complexió normal i els investigadors apunten que pot dur roba esport. La fotografia també arriba als principals aeroports europeus per si havia aconseguit fugir de l'illa. De fet, a l'apartament, la Guàrdia Civil havia trobat un bitllet d'avió a nom de Peter Oinsen i dels seus dos fills per tornar a Alemanya. El vol sortia a les 6 de l'hora baixa del divendres i els agents varen estar vigilant Son Sant Joan esperant la seva arribada, però ell mai aparegué.
I amb la sort, que no sé si van ser les 48 hores o alguna cosa així, no recordo massa bé, la policia local de Pollença, fent una de les seves patrulles rutinàries de matí, que duien ells la foto dins el cotxe, que em preocupaven que estigués per tot, pues, el van localitzar a les miradors de Formentor, de Formentor.
Els policies locals que el troben en realitat no l'estaven cercant. La parella s'ha desplaçat fins a Formentor perquè havien rebut l'avís d'un possible incendi forestal a la zona. En arribar-hi, comproven que es tractava d'una falsa alarma. Són poc més de les 6:30 del matí del dissabte, dia 7, i el mirador de Sa Creueta, tot i que és molt conegut i visitat pels turistes, encara no hi ha ningú, llevat d'un home que camina amunt i avall per una escala molt a prop del precipici. Quan ja estan a punt d'anar-se'n, els agents veuen que l'home segueix allà, assegut en uns escalons, i s'hi apropen per veure si necessita alguna cosa. En aquell moment, se n'adonen que s'assemblen molt a la fotografia que havien vist sobre l'assassí alemany desaparegut. Li demanen que els mostri la seva documentació, i l'home treu una fotocòpia del passaport que es correspon amb la de Peter Oinsen. «Tenc un greu problema. Duis-me davant un intèrpret». És la primera frase que pronuncia. Així ho explicava l'agent Joan Mayol unes hores després de la detenció.
Estaba bastante relajado y en ningún momento estaba nervioso. Hablaba, entendía el español, hablaba palabras sueltas, ¿no? Y entre una cosa y otra hemos entendido que llevaba un día y medio aquí, que había venido desde Sacoma, donde estaba hospedado, con autobús hasta aquí.
Peter Oinsen havia recorregut més de 50 quilòmetres per arribar en autobús des de Sacoma fins a Pollença, des d'on pujar caminant fins a la zona de Formentor. Els policies li demanen què ha anat a fer justament allà.
Y ha dicho que sí, que había venido en esta zona porque tenía intención de suicidarse saltando por un barranco de estos y no había tenido el valor suficiente para saltar.
Podríem dir que alguna cosa no quadra, perquè també, tot i que ha dit als agents que feia gairebé dos dies que era la zona, la seva roba, un banyador verd i un polo blanc, està impecable. L'única cosa estranya que veuen els agents és que té una cama molt inflada.
Concretament era a la dreta i en principi nos pensàvem a veure si havia pues, doblado el pie o el tobillo. Y nos ha relatado que no, que era que se había inyectado pues, las dosis que había inyectado a sus hijos. Y pues con la mala suerte, pues que no havia cogido la vena i no havia hecho el efecto que él esperaba.
Joan Mayol i el seu company Jaume Torrandell arresten l'assassí fugat. Oinsen no oposa cap resistència a acompanyar-los, pel que ni tan sols és necessari esposar-lo. Quan arriba al quarter de la policia local de Pollença, continua tranquil i fins i tot berena un entrepà i un cafè amb llet. Abans que sigui traslladat a la caserna de la Guàrdia Civil, Peter Oinsen declara una primera vegada davant dels agents de la local, una declaració durant la qual roman amb una actitud molt freda, com sentirem ara d'un dels policies que es trobava present.
Estaba súper sereno, súper tranquilo, con una frialdad bueno, digna de admirar, porque después de haber hecho lo que hizo no se puede entender. Y en todo momento un diálogo súper correcto, súper tranquilo y relatando prácticamente todo.
Tots coincidirem en que aquest digne d'admirar és una expressió no molt afortunada, però pensem en els nervis del moment. Davant seu, sense escatimar cap detall, Peter Oinsen relatà com havia dormit els seus fills per després acabar amb la seva vida. I fins i tot mencionar com la nina, Caterina, necessitava una segona dosi perquè encara estava viva.
Concretó y todas las tabletas de barbitúrico que les dio. Dio 6 tabletas al niño y 8 a la niña. Que después con la inyección de barbitúrico, de somníferos hipnóticos, el niño aparentemente falleció en el momento. Y que la niña, al cabo de unos minutos, no podemos concretar cuántos, movía un brazo, ¿no? Y al ver que movía un brazo y tal, pues le inyectó otro somnífero un poco más fuerte y para que dejara de vivir. Y en todo momento nos ha comentado que nos jura y perjura que no han padecido en ningún momento para morir, o sea, los niños que murieron durmiendo.
Durant l'interrogatori davant la policia local de Pollença, hi ha també un intèrpret alemanya que assisteix Peter Oinsen en la seva declaració i que, en sortir, explica als mitjans que esperen fora com l'home havia arribat a confirmar el mòbil del seu horrible crim.
Ha dicho que ahora regresando a Alemania tenía que haber entregado los niños a su esposa, que es su exmujer, y que en ningún momento quería que se encontrasen en manos de ella y prefería matarlos.
A la dona segurament li sorprengué no només la tranquil·litat amb la que declarava, sinó també que admetés que tot havia sortit com ell havia planejat, llevat, casualment, del seu suïcidi.
No se le veía triste ni arrepentido, simplemente muy controlado, una persona que se expresaba muy bien, muy educado, muy correcto, muy formal. Ha dicho que era en todo momento consciente de lo que hacía, que todo ha salido tal como él quería y que lo único era que él había tenido previsto suicidarse también y que no ha sido capaz de hacerlo.
Després de 48 hores cercant-lo per tot Mallorca, finalment el brigada Tomàs Sastre es troba cara a cara amb Peter Oinsen a la caserna de la Guàrdia Civil de Manacor, encara que les seves mirades, segons explica, no es creuaren.
La seva postura de quant el que fan, de frialdad, de no, d'una mirada fixa cap a un puesto, de no mirar-nos a la cara, tampoc de cotes cap, eh? No d'estar empeneït o tal, sinó que altivo i, bueno, no arriba a arrogant, però sí.
Sastre recorda encara la sensació d'impotència que li va produir veure la fredor absoluta del que havia estat l'home més cercat de Mallorca. Un home que havia confessat ser l'assassí dels seus propis fills.
Com si no hagués passat res. I me vaig sentir... A lo millor està mal dir-ho com a guàrdia civil que són, no? Ràbia, impotència, moltes de sensacions estranyes, perquè tenia ganes de... No sé, d'agafar-lo i dir, tu, què has fet? No ho saps, però no ho podia, no? I ell en tot moment va tenir una ploma, tranquil, m'imagino que anava per dins la seva història, però no sortia d'ella.
on gent a guardar els calabossos del quarter de Manacor al moment de passar a disposició judicial. Un temps en el qual el brigada Sastre insisteix en que continua tan hermètic que ni tan sols recorda la seva veu.
No va... No, jo crec que en els tres dies que vaig estar amb ell no me'l va demanar ni aigua. No record el seu to de veu ni la seva veu. No record. Nada. Frialdat total.
Quan Peter Oinsen va arribar a l'edifici dels jutjats de Manacor, tothom a Mallorca sabia que havia estat detingut. A la porta l'esperaven una dotzena de persones que el reberen entre crits d'assassí. Qui també esperava la seva arribada eren els periodistes. Entre ells, José Luis Miró, en aquell moment redactor de succeïts del diari El Mundo, que descrivia així aquell moment.
Quan passa a disposició judicial és la primera vegada que jo el veig. I... Hombre, ja tenia una fatxada inquietant. És a dir, potser sí que és vera que havia passat desapercebut ell, com una persona normal i tal, no? Però tenia un gest així com molt seriós, amb aquella barba que duia rateada d'aquella manera, en fi, llavors podies ja... Sí, era un personatge que llavors, si el miraves, tenia un punt inquietant, des de bo.
Afortunadament, el seu silenci es trencà quan comparegué davant del jutjat número 4 de Manacor. Peter Oinsen declarà durant unes 3 hores i aportà tots els detalls que li demanà la jutgessa. Durant la compareixença, tornà a confessar-se autor de la mort dels seus dos fills. Segons explicar, havia acabat amb la vida de Matías i Caterina per estalviar-los el patiment que els hi suposaria viure amb sa mare després de la decisió judicial d'atorgar-li la custòdia. No obstant, aclaria que ho havia fet sense que patissin, ja que els hi havia injectat una dosi mortal de tranquil·litzants. Recordem que som al 1996 i que del que avui es coneix com a violència vicària gairebé ningú no en parlava.
Segons el seu relat, el fracàs i el tancament de la clínica privada que havia obert amb uns companys no havia fet més que empitjorar la situació del seu matrimoni fins que aquest es trencà feia un any i mig. Oinsen explicava que la separació i el règim de visites l'obligaven a recórrer uns 300 quilòmetres per veure els seus fills i que tenia contínues disputes amb la seva exparella, tant per aquest motiu com per l'elevada pensió que segons ell li exigia i que a ell se li feia molt complicat pagar per la situació econòmica per la qual travessava. Segons alguns mitjans alemanys, tenia un deute de 1,6 milions de marcs, més de 800.000 euros. A més, insistí que la seva exdona maltractava els nins, tot i que reconegué que havien estat els veïns de la dona els qui li havien proporcionat aquesta informació i que aquest maltractament es limitava a càstigs i violència verbal, però que mai havia inclòs danys físics.
Aquella fredor que havia deixat pasmat el brigada Sastre continuà també durant la seva declaració en seu judicial. Oinsen va arribar a dir que no havia comès l'assassinat sota els efectes de cap droga i que, de fet, ni tan sols havia begut alcohol, perquè volia que tot sortís bé. Tornaria a fer el mateix. Era el millor pels meus fills. Recollia el diari Última Hora sobre el seu interrogatori. La jutgessa no dubtà en decretar presó incondicional i sense fiança per a Peter Oinsen, tot i que, per evitar un possible suïcidi, en comptes de ser traslladat al centre penitenciari, va ser enviat a l'Hospital Psiquiàtric de Palma. Paradoxalment, l'alemany havia dedicat bona part de la seva declaració a explicar precisament tots els intents de suïcidi infructuosos que havia realitzat entre que sortí de l'hotel i fou trobat al mirador de Formentor. Abans de ser ingressat, es va sotmetre a un examen físic i psiquiàtric, el qual es troba ni més ni menys que amb el forense Javier Alarcón, a qui Oinsen li va semblar un tant ególatra, fins al punt que va arribar a discutir-li el resultat de l'autòpsia dels fills que ell mateix havia assassinat.
Una persona con un gran ego, ¿no? Un personaje curioso. El doctor Oinsen era un personaje curioso, ¿no? Diciéndome que el edema agudo de pulmón que yo reflejo podría considerarse otra cosa, ¿no? Es decir, cosas realmente absurdas, sin sentido y además completamente fuera de su ciencia también, porque no tenía ni idea de esos asuntos, claro.
Abans de continuar amb el relat del parricida, hem de remarcar que, segons explica el mateix Alarcón, en el seu moment, la doble autòpsia no va ser gens fàcil. De fet, n'havien arribat a enviar mostres a l'Institut Anatòmic Forens de Barcelona per al seu estudi. Finalment, l'autòpsia determinà que Matías i Caterina havien mort per un edema agut de pulmó provocat per una intoxicació medicamentosa. Les anàlisis revelaren que se'ls havia administrat un còctel de fins a 3 fàrmacs que tingué conseqüències mortals. Els forenses també determinaren que els infants havien patit una agonia d'entre 15 i 30 minuts, tot i que no pogueren determinar si estaven conscients durant aquell temps.
Tornem ara a l'entrevista que Javier Alarcón va mantenir amb Peter Oinsen. Recordem que el forense ja comptava amb tota la informació que el parricida havia deixat a l'escena del crim i també amb els detalls que havia explicat tant a les dues cartes com a les prop de 40 pàgines del seu diari. Tot i així, hi havia una pregunta fonamental a la que encara ningú havia trobat resposta. Com havia fet Peter Oinsen perquè els seus fills prenguessin els forts somnífers que després li permeteren acabar amb la seva vida? La resposta que donà encara posa els pèls de punta. Senzillament, els havia enganat.
Cuando yo le pregunto qué hace con los niños, que cómo los mata, él me dice que habían estado en un parque de animales donde había mosquitos y entonces les dice que elijan que es su último día, que es una metáfora curiosa, que es su último día, que elijan dónde quieren ir. Los niños dicen repetir en este parque de animales.
El parc d'animals al que es refereix Alarcón no és altre que el safari de Sacoma, situat a poc més de 2 quilòmetres de l'hotel on Peter Oinsen i els seus fills passaven les seves vacances. Una mena de zoo que es pot recórrer tant en cotxe com en un petit tren i on els nins podien trobar elefants, zebres, girafes i fins i tot tigres. Un lloc que sembla que havia agradat molt a Caterina i Matías, tant com per demanar a son pare repetir la visita en el seu darrer dia de vacances. Petició que ell va aprofitar per dur a terme el seu pla maquiavèlic.
Y entonces en un momento determinado les dice que muy bien, que había mosquitos y se tienen que tomar una cosa que él les va a dar disuelta en un yogur. Y entonces ahí les mete una benzodiazepina, creo que era el Endormin, los duerme y a continuación cuando los tiene dormidos es cuando les pincha hipnomidato y sustancias que lo que hacen es provocar una depresión respiratoria en los menores.
Tal vegada un dels detalls més durs que hagué de sentir el forense és quan li demanà a l'assassí què havia fet ell mentre els seus fills morien.
Yo le pregunto que qué hace él mientras los niños se mueren. Y entonces él me cuenta que les cuenta su cuento preferido.
Una vegada més, Peter Oinsen feia gala de la seva fredor. Un home calculador i meticulós que, segons el forense, fins i tot s'havia volgut lluir amb l'escena del seu crim.
Yo creo que esa es la razón, ¿no? La razón es que él controla todo, ¿no? Y eso, aunque sea un crimen y aunque sea una barbaridad decirlo de esa manera, tiene que estar, aunque sea un crimen, tiene que ser todo perfecto. Es un hombre rígido, es un hombre riguroso. Entonces él dice, mira, yo hago esto, dejo perfectamente los catéteres bien puestos, que se vea que esto es un trabajo bien hecho.
L'ordre minuciós amb què havia col·locat els seus fills... Recordem que el Brigada Sastre ha descrit que a la nina fins i tot li havia posat un petit ram de flors entre les mans, havia fet que es parlés d'una preparació gairebé ritual.
Están perfectamente vestidos, están perfectamente tapados, ¿no? Los niños están con su pijamas. Encima de todo los voy a amortajar, ¿no? Bueno, los niños no van a tener la boca abierta, ¿no? Piensa que el amortajamiento es una conducta ancestral para evitar que la rigidez modifique la arcada dental, ¿no? Abra la mandíbula.
El parricida relatà que tal i com havia deixat escrit en una de les seves cartes, després d'acabar amb la vida dels seus fills, s'havia intentat suïcidar injectant-se una substància similar a la que havia administrat als nins. I ficant-se a la banyera, esperava quedar inconscient i acabar per ofegar-se. Ho tenia tot perfectament pensat. Però, com passar al mirador de Formentor, el resultat no había estado el que esperaba.
Él lo que sí que dice a continuación es que intenta suicidarse, ya inicialmente en el domicilio, lo cual evidentemente da a entender que él está en el domicilio cuando los niños están muertos, y entonces dice que intenta suicidarse metiéndose en la bañera, metiéndose cloruro potásico, queriendo producir una parada cardíaca en diástole, llena la bañera hasta arriba, esto es lo que él cuenta, ¿eh? Entonces él dice que él se coloca con la cabeza en el borde de la bañera, se mete cloro potásico con la como mecanismo adicional para garantizar de alguna manera el hecho de que cuando se produzca una pérdida de conciencia como consecuencia de esa insuficiencia respiratoria, él caiga, resbale en la bañera y a la vez se ahogue. Él dice finalmente que eso no le funciona, ¿no? Y entonces es cuando se va del domicilio.
Després de dormir unes hores al sofà llit de l'apartament i, com ja sabem, de sopar al restaurant de l'hotel, Peter Oinsen va abandonar el Club Royal Mediterráneo no amb la intenció d'ofegar-se, sinó precisament per consumar el seu suïcidi.
Dijo una de las teorías que nos contó fue que se fue a la playa a ahogarse y entonces intentó nadar hacia el horizonte como mecanismo suicida, ¿no? Una cosa un poco curiosa, pero que entonces yo le pregunté por qué no se había ahogado entonces, ¿no? Era sencillo nadar hasta la extenuación y cuando uno ya no puede, no tiene fuerzas, pues muere por sumersión, ¿no? Pero me dijo que no, porque cuando empezó a nadar vio a unos chicos cerca en las inmediaciones, unos chicos jóvenes, y le dio como apuro que tuvieran que presenciar su muerte. Y me dijo, ¿no? Y dije, pues que era una buena respuesta, ¿no? Evitar que con su muerte alguien sufriera, ¿no? Que era una cosa curiosa, era un mecanismo mental, desde un punto de vista psicodinámico, por lo menos bastante curioso, bastante particular.
Abans del seu arrest, com dèiem, ho havia intentat un parell de vegades més. Primer s'havia plantejat botar en marxa de l'autobús que el duia de Sa Coma fins a Pollença, però li havia faltat valor. El mirador de Formentor, fins i tot, havia provat de jeure damunt una de les parets confiant en que cauria pel penya-segat quan es quedés adormit. Però això tampoc havia passat.
No sé si dijo alguna más, y la última fue ir a precipitarse desde el lugar en el que finalmente lo pillaron, ¿no?
Mentre tot això passava, arribar a Mallorca l'altra part fonamental d'aquest cas. Un personatge que hem mencionat només de passada al principi, la mare dels nens, a la qual ens referirem únicament com Helga.
Na Helga era una dona d'uns 30 anys que treballava com a ajudant tècnica sanitària i que havia conegut Peter Oinsen quan tots dos feien feina al mateix hospital. Després del divorci, na Helga s'havia mudat amb els dos fills a cal seus pares a la ciutat d'Offenburg. Com ens ha explicat el Brigada Sastre, tot d'una que es va descobrir la mort dels dos nins i el presumpte mòbil de l'assassinat, la Guàrdia Civil va contactar immediatament amb la policia alemanya perquè li donés protecció. De fet, havia estat la Kripo, la policia criminal alemanya, la que s'havia encarregat de comunicar-li tot el que havia passat. El 10 de setembre, 4 dies després de la troballa dels cadàvers, na Helga va arribar a Mallorca.
Recordo arribar a l'escorte de Manacor, l'estem esperant, i va arribar acompanyada de més gent, no sé si era una germana o un familiar, no sé quin grau de relació tenia. Un drama. Quan li dius a aquesta dona el que ha passat?
Tot i la gran expectació que hi havia als mitjans per posar-li cara, Helga en tot moment va amagar el seu rostre davant les càmeres. A la caserna de la Guàrdia Civil de Manacor hi va passar gairebé 12 hores mentre els investigadors li explicaven tota la informació que tenien sobre el cas. Com havia reconegut el propi parricida poques setmanes abans del crim, un jutge alemany li havia concedit la custòdia de Matías i Caterina. Però segurament el més dur era que, segons va revelar un dels seus missers, Helga havia sol·licitat a aquell mateix jutge que impedís a Oinsen dur-se'n els nins de vacances a Mallorca perquè tenia por pels dos menors.
Pues allà li vàrem, a les nostres dependències, però li vàrem informar de tot el que havia passat des del primer dia, li van llegir tot el relat. Bueno, pues, vos ho podeu imaginar. Pues una mare sense dos fills i sabien que ha estat els pares que ens ha matat.
Una de les primeres actuacions del misser de na Helga va ser demanar que el parricida ingressés a la presó. Segons l'advocat, no tenia cap sentit que Peter Oinsen continués a l'hospital psiquiàtric, perquè en la seva opinió no existia cap perill que et suïcidés, sobretot tenint en compte que no havia estat capaç de fer-ho durant els dos dies que havia estat desaparegut.
Al psiquiàtric, el parricida havia ocupat una habitació individual dins el pavelló de malalts aguts per poder garantir el seu aïllament i la seva vigilància. Peter Oinsen estava custodiat les 24 hores del dia per una parella d'agents de la Policia Nacional i no tenia cap contacte amb la resta d'interns.
Tot i que tornarem sobre aquest punt més tard, podem avançar que els estudis psiquiàtrics que li feren durant la seva estada assenyalaren que el parricida no patia cap patologia mental. Un fet que, entre d'altres, motivaren que el jutge finalment accedís al seu trasllat a la presó de Palma.
En aquell moment, recordem, any 1996, la presó que estava en funcionament era la que ara anomenem l'antiga presó, situada a la carretera de Solla. Aquí, entre d'altres funcionaris, treballadors i interns que conegueren Peter Oinsen, hi havia Jaume Alemany, director de la pastoral penitenciària i capellà de la presó.
Bueno, ja me passa que normalment veig escassos a la premsa i després els emetrap dins la presó. I en Peter va ser un d'aquests casos. Sí, jo procuro abstreure-me de prejudicis perquè, bueno, perquè la informació que se dona a la premsa no sempre és una informació completa, ni per suposat tota la informació.
Com ja havia passat anteriorment amb els policies i guàrdies que varen estar en contacte amb el parricida des de la seva detenció, el capellà li sorprengué la tranquil·litat d'aquell home que reconeixia haver acabat amb la vida dels seus dos fills.
Una serenitat que te fa demanar, no sé com és possible, com pugui estar tan serè. Però també al mateix temps, probablement respongui també en el perfil d'una persona que comet un delicte com es qui va cometre. Una cosa premeditada, una cosa pensada.
Malgrat Peter Oinsen s'havia convertit ja en un intern més del centre penitenciari, els exàmens psiquiàtrics continuaren fins i tot a la presó, per tal de determinar en quin estat mental estava quan cometé el crim. Sembla que alguns tenien moltes esperances posades en aquest dictamen, perquè el seu primer advocat confiava en que Oinsen fos declarat inimputable per les seves alteracions psíquiques i el cas quedà sobresegut abans d'arribar a judici. El resultat de l'informe que elaboraren els metges forenses, entre els quals també hi havia Javier Alarcón, va ser bastant diferent. Tal vegada per això, Oinsen no va estar molt a canviar de missa.
En este caso era una persona perfectamente imputable desde un punto de vista penal, capaz desde un punto de vista civil, incluso penal, es decir, una persona sin ningún tipo de patología mental, susceptible de haber modificado ni su inteligencia ni su voluntad para haber cometido esos crímenes, ¿no?
Tot i que aquesta valoració confirmava que Peter Oinsen hauria de seure a la banqueta dels acusats i enfrontar-se a la justícia, Alarcón reconeix que el repte era explicar-li al tribunal, en aquest cas del jurat, que l'home que havia assassinat els seus dos fills no era un malalt mental.
Pensar que tú te vas a enfrentar a un jurado y que un jurado pueda de alguna manera entender que la persona que mata a sus hijos no es un perturbado mental, ¿vale? No tiene una enfermedad mental, es un gran trabajo, aunque no lo parezca.
La pròpia constitució del jurat tampoc va resultar una tasca fàcil. Segons va explicar Diario de Mallorca, l'elecció dels nou membres que havien de jutjar Peter Oinsen es va allargar durant 5 hores. Això va passar el juny de 1998, gairebé 2 anys després del crim.
El dilluns, dia 1 de juny, va començar l'Audiència Provincial de Palma, el judici contra Rüdiger Peter Oinsen pel doble parricidi de Sacoma. La fiscalia l'acusava de 2 delictes d'assassinat amb els agreujants de parentiu i traïdoria.
El fiscal, Miguel Ángel Anadón, justificava aquesta traïdoria en el fet que Oinsen hagués enganat els seus fills, dient que el que prenien era una mena d'antídot contra les picadures de moscard. Anadón també va subratllar que el crim havia estat conseqüència d'un pla que el parricida havia ideat ja a Alemanya. Un plantejament amb el qual coincidia l'acusació particular exercida per l'advocat català Joan Josep Queralt, el que sentirem a continuació.
Desde mi punto de vista, el acusado planificó en Alemania, en un momento indeterminado, ahora irrelevante, en dar a muerte a sus hijos en España con ocasión de las vacaciones que, dentro de los acuerdos de divorcio, de la sentencia de divorcio, le correspondía tener a sus hijos durante ese periodo.
A la qüestió de la premeditació se li varen fer moltes voltes durant el judici, perquè, a diferència del que havia reconegut durant els interrogatoris anteriors, Oinsen va negar que hagués planificat la mort dels seus fills i va insistir en que no recordava en quin moment havia decidit acabar amb la seva vida.
El fiscal Anadón, en un interrogatori que la premsa qualificà com esgotador, intentà per tots els mitjans que l'acusat aclarís per què el setembre del 96 el jutjat d'instrucció de Manacor havia assegurat que sí havia planejat l'assassinat setmanes abans al seu país. Però, segons descrigué el diari Última Hora, xocà contra el mur de la falta de memòria de l'imputat. Cada vegada que li demanava com havia duit a terme l'assassinat Oinsen, responia que no se'n recordava.
El brigada Sastre, que recordem que havia estat el primer agent que arribà a l'escena del crim, recorda que, com ja hem comentat abans, tot el material sanitari que trobaren era d'origen alemany.
O sigui, una opinió molt personal meva és que és una persona que ja quan viatja amb el seu fill aquí, ho duia tot planificat perfectament. De fet, ja els medicaments no eren ni els medicaments ni els injectables, no hi havia res que fos un producte comprat a una farmàcia d'Espanya. Venia, ho duia.
En aquest punt, Oinsen reconegué que havia carregat en una de les maletes tota una sèrie de medicaments, xeringues i catèters perquè, segons deia, els duia sempre que anava de viatge per si hi havia qualsevol emergència mèdica. Una explicació que el forense Javier Alarcón no accepta, entre d'altres raons, pel tipus de fàrmacs que hi havia, molts dels quals eren bàsicament anestèsics.
La premeditación era evidente en este crimen por varias razones, muchas. Primero porque él desde el primer momento escribe un diario donde en un momento determinado plantea todo ese tipo de situaciones y donde al final se ve claramente que su intención es esa. Segundo, porque se trae toda una serie de fármacos que no sirven absolutamente para nada dentro de la práctica clínica que no sea para eso. Es decir, a nadie se le ocurre tener un hipnótico superpotente que se utilice en anestesia para llevártelo con unos niños de 8 o 6 años, por si a los niños les pasa, ¿qué le vas a pinchar intravenoso a los niños, ¿no?
L'amnèsia de Peter Oinsen era repentina, però no total, perquè l'home torna a explicar en tot detall els diferents intents de suïcidi que havia realitzat després del crim. Un fet que, a més d'indignar tots els presents, va provocar que un dels membres del jurat li demanés com així només recordava amb precisió els fets que anaven al seu favor. Per a Alarcón, el fet que Oinsen es volgués defensar dels càrrecs resultava del tot indignant. Després d'haver detallat fins a l'extrem el seu assassinat, o un diari de 40 pàgines, dues cartes i diverses confessions a jutges i cossos de seguretat, allà on fins i tot havia arribat a dir que ho tornaria a fer.
¿Cómo puede ser que yo, que he sido tan consciente en acabar con la vida de mis hijos y no haber utilizado el más mínimo medio en disimularlo, ¿no? Porque es que he dejado hasta los catéteres puestos, los he dejado amortajados. Luego planteé una defensa.
Peter Oinsen insistit diverses vegades en que el divorci de la seva exdona i les dificultats econòmiques que patia l'havien abocat a un fort estat depressiu. Però tornar a desdir-se de les seves declaracions anteriors, quan després d'afirmar que estimava els seus fills amb bogeria, assegurar que, malgrat les discrepàncies amb la seva exparella, no els havia assassinat com a venjança contra ella. Segons el seu advocat, Carlos Portalo, si els havia matat era senzilla i retorçadament perquè havia pensat que era el millor que podia fer per ells. Escolta'm aquesta versió que va esgrimir el missè.
Dicho de una manera muy sencilla, el señor Oinsen, cuando llevó a cabo esa decisión, lo hizo creyendo que era lo mejor para sus hijos, como consecuencia de una visión absolutamente distorsionada de la realidad.
L'advocat arribà a afirmar que el seu client ja patia la condemna al seu interior, perquè el gran retret que es fa era no haver aconseguit suïcidar-se. Segons el seu criteri, Peter patia un trastorn greu de la personalitat que li impedia ser conscient d'allò que feia. Explicació que, com destaca el periodista José Luis Miró, que també va cobrir el judici, ja havia quedat descartada durant els exàmens psiquiàtrics.
era l'única defensa que se podia plantejar, no? Des del punt de vista jurídic, pues, que tingués algun tipus d'atenuant, toximent per trastorn mental. Però bueno, havia passat totes els exàmens forenses, els forenses no varen trobar cap causa d'inimputabilitat, ni que hagués estat una qüestió psicòtica, res.
Per defensar el dictamen forense, qui millor que un dels seus autors, Javier Alarcón, el qual, a més, va declarar com a pèrit durant el judici i va afirmar que ni tan sols s'havia cregut els intents de suïcidi d'Oinsen.
Rebatía todo ese tipo de cuestiones porque yo incluso demostré en el juicio que él nunca quiso suicidarse. ¿No? Es decir, eso fue una trola mayúscula, de esos mecanismos psíquicos que muchas veces intentan de alguna manera proteger determinados aspectos de la voluntad de uno.
El forense explicà que, curiosament, a l'apartament també havien trobat diverses botelles buides de calci. Un mineral que funcionava com una mena d'antídot precisament contra la substància que el radiòleg alemany s'havia injectat amb la intenció de morir ofegat a la banyera.
Després de diverses jornades i algun ajornament, el dilluns dia 7 de juny, el judici contra Peter Oinsen arribà a la seva fi. El darrer dia de la vista, el fiscal confirmà la petició de 40 anys de presó per dos delictes d'assassinat amb els agreujants de traïdoria i parentiu, mentre que l'acusació particular en sol·licitava 50. La defensa, per la seva part, òbviament no podia negar la participació d'Oinsen en el crim, però a més d'insistir que patia greus trastorns de personalitat, demanà que se li aplicàs l'atenuant de confessió espontània, perquè ja havia reconegut l'assassinat al diari i a les cartes abans que el cercassin.
Amb tot aquell panorama, la magistrada Margalida Beltrán anuncià a l'acusat que havia arribat al torn de la darrera paraula, perquè, segons li havia explicat al seu advocat, volia aprofitar per dirigir-se al jurat. Un moment que podem recuperar gràcies al nostre arxiu sonor.
Me ha transmitido su letrado que quiere usted hacer uso del derecho a la última palabra en español. ¿Es cierto? Pues sitúese, por favor. Tiene usted la palabra para dirigirse a los miembros del jurado.
Su señoría, distinguidos miembros del jurado, en primer lugar, quiero pedir las disculpas al pueblo español y de los Baleares, especialmente a la población de Mallorca, por haber causado, aunque inconscientemente, sin querer, los problemas. Después, lamento mucho que mi esposa no está aquí por poder dirigir a ella personalmente unas palabras que expresan mi arrepentimiento profundo, que expresan como yo como padre también entiendo y además comparto el dolor de una madre. Unas palabras que también expresan que yo siento el hueco que la muerte de los niños dejó en nuestras familias, en nuestros corazones. Yo personalmente siento una culpa tremenda frente a los niños que dejé solo en su momento. Siento una culpa tremenda también frente a las familias. Pero todo esto no va a cambiar nada. Yo dije al principio que yo me esperaba de este juicio también un paso hacia adelante en mi trabajo personal de los hechos, porque no logro entender el cómo y el por qué. No soy capaz a entenderlo. Temo que después de todos estos días a mí me quedaban más preguntas que se me han dado respuestas. Veo también la tarea del jurado y quiero dar a ustedes las gracias para llevarlo, porque no yo, sino ustedes tendrán la última palabra. De ustedes dependerá cómo su veredicto influirá mi próxima vida. Gracias.
Mientras haber hecho uso el acusado de su derecho a la última palabra, el juicio queda concluso y visto para sentencia. Pueden ustedes despejar la sala.
Crida l'atenció que, com hem sentit, Peter Oinsen demanàs perdó pels problemes que, segons el seu criteri, havia provocat inconscientment, sense voler, i que li digués a la mare que compartia el seu dolor per la mort dels seus fills, quan seia a la banqueta, precisament, acusat d'haver-los matat.
Ell no acaba de mostrar mai arrepentiment. Sí, és vera, com uns eufemismes, no? Me sap greu, però no cap d'estar arrepentit. No, mai va dir, escolta, he fet una animalada. Això no ho va dir mai. I me sap molt de greu i demà perdó, no? No, això no ho va fer.
El cas, com ha dit la jutgessa, es dona per conclòs a l'espera del veredicte del jurat.
Tal com era el cas, les proves eren apabullants. I quan s'havia desenvolupat el judici en el que la seva defensa no és que fos feble, és que era l'únic que se podia plantejar, i les proves eren abrumadores, i des del moment en què arriben els peritos forenses diuen que aquest home no té res que justifiqui o que pugui justificar o que se pugui entendre el que ha fet o que sigui causa del ciment, doncs a partir d'aquí sabies que la qüestió era si eren de 8 o eren 20 anys, no? Però que ja era ja la part que corresponia al jutge.
El veredicte es conegué el dijous 11 de juny de 1998. El jurat el declarà culpable de 2 assassinats, amb els agreujants de parentiu i de traïdoria, perquè considerava que els menors no s'havien pogut defensar. A més, descartà qualsevol possible atenuant per malaltia o trastorn mental. L'única rebaixa acceptada va ser la de confessió, ja que reconegueren que en tot moment havia admès els fets. La sentència del cas arribà 6 dies més tard. La jutgessa imposava una pena de 17 anys de presó per cada assassinat, és a dir, un total de 34 anys.
Rüdiger Peter Oinsen tornà al centre penitenciari de Palma on es retrobà amb el capellà de la presó ja com a condemnat. Però com reberen els altres interns l'arribada d'un home sentenciat per haver acabat amb els seus propis fills?
A la presó és vera que hi ha delictes més mal dits uns que els altres. Un delit de lleig, diuen, sí. Tots ho són lleig, els delictes, però uns més que els altres, evidentment. I la veritat és que algun tipus de delictes, com pugui ser... Bé, aquests que creen l'àrema social a dins la presó són mal, no només mal vits, sinó fins i tot a vegades mereixen un rebuig especial per part dels de més intents. Ell, potser per això, va estar, i per la seva qualitat de metge, va estar a l'infermeria.
Un punt que no hem comentat és que tant la Fiscalia com l'acusació particular demanaren al tribunal que inhabilités el parricida per exercir la medicina durant el mateix temps que durés la condemna, perquè Oinsen havia matat els seus fills utilitzant els seus coneixements mèdics.
Para mí era un tema evidente, ¿no? Es decir, alguien que utiliza los medios técnico-científicos que dispone para producir un crimen debería estar inhabilitado a poder practicar ese tipo de cosas. No solo lo hace, sino además hace un alarde total y absoluto de su gran técnica, ¿no? Él está muy interesado en que se sepa que él hace ese tipo de cosas muy bien, ¿no? Que él es un gran médico, que él es una persona que tiene grandes conocimientos sobre ese tipo de cuestiones.
Ja hem sentit el capellà de la presó dir que l'alemany acabà precisament al mòdul d'infermeria, però no només per una qüestió de seguretat, sinó que, fins i tot, hi col·laborà activament. Un fet que molts criticaren i denunciaren.
Com a metge que era, no exercia com a tal, evidentment. Però la majoria, quasi tots els metges, el varen apreciar. Comptaven fins i tot amb la seva opinió. I ell col·laborava, vaja, activament.
Que este señor se ponga a tratar a gente en la enfermería de la prisión me parece a mí personalmente poco menos que un insulto para mi ejercicio profesional y para el de mis colegas, ¿no? Lo que diga luego un juez me da igual.
Més enllà d'aquesta polèmica, la vida de Peter Oinsen a la presó de Palma va transcórrer sense incidents. Hem de dir, això sí, que abans de resignar-se a la seva condemna, va apel·lar al Tribunal Suprem. I, segons la premsa, fins i tot va demanar l'indult perquè considerava que no havia tingut un judici just. No va tenir sort en cap dels dos intents. El radiòleg alemany continua a l'antiga presó de la carretera de Sóller, on de tant en tant rebia la visita dels seus pares venguts des d'Alemanya.
Parlava i tractava de forma molt carinyosa i molt amb els seus pares. Tenia els pares molt majors, molt majors vol dir, 90 i pico d'anys, que venien a veure-lo de tant en tant. És un aspecte humà que contrasta amb l'opinió que pot tenir molta de gent de ser un monstre, una persona capaç de fer un fet com es qui va fer.
El 2009, quan ja duia més de 10 anys a la presó, tornàrem a tenir notícies del parricida de Sa Coma perquè demanà el seu trasllat a Alemanya.
L'any 2009 demana que el trasladin a Alemanya i crec que és 2011 ja se fa efectiu i acaba de complir la pena a Alemanya, que és una petició que havia fet i que, bueno, que és acceptada. No?
Bueno, duia 15 anys aquí. La manera que va ser condena seria plutonant, segurament, per mort dels pares, perquè ja no podien venir a veure-lo, això, i per estar més a prop d'ells.
Com explicava el periodista José Luis Miró, el febrer de 2011 el trasllat de Peter Oinsen es va fer efectiu i, pel que explicaren alguns mitjans, ingressà en un centre penitenciari de la zona de Baden-Württemberg. Aprofitem aquesta tornada a Alemanya per comentar un element que fins ara hem passat per alt, però que, revisant l'hemeroteca del cas, ens ha cridat molt l'atenció. Tant durant la investigació com en la primera jornada del judici, sortí la pregunta de per què Oinsen havia decidit acabar amb la vida dels seus dos fills a Mallorca i no a Alemanya. En el seu moment, el propi Oinsen explicà que era un dels llocs que més els agradava als seus fills i que per això havia volgut regalar-los unes darreres vacances inoblidables.
Llegint les cartes, i no només llegint les cartes, sinó compaginant les cartes, les fotos, les factures, els postres on havien estat, ni se van passar pipa. Les plages de Cala Milló, les bicicletes, els postres on els va dur a dinar, a sopar, però, clar, també estava tot preparat per jo, perquè fos inolvidable.
El fet és que l'advocat de l'acusació particular sostenia que el radiòleg havia mort amb Matías i na Caterina a Espanya, perquè a Alemanya el doble assassinat estava penat amb cadena perpètua, un punt que no volíem deixar sense mencionar. Malgrat el seu retorn a Alemanya, a Mallorca tornàrem a tenir notícies d'Oinsen alguns anys després, concretament el 2015, quan demanà un permís especial per viatjar a l'illa i acomiadar-se de la gent que havia conegut a la presó, ja que li havien diagnosticat una malaltia terminal.
Se li va detectar una malaltia, un càncer, i quan ell ja sabia que havia de morir, que li quedava poc temps de vida, va voler venir aquí a despedir-se dels amics, d'aquells que havia de tractar com amics. No deixa de ser dramàtic que ell tornés d'aquest lloc on hi tenia amics, però on també hi havia aquell episodi que havia marcat la seva vida per sempre.
Pel que explica el capellà Jaume Alemany, aquest no va ser el darrer somni que Peter Oinsen complia abans de la seva mort, perquè des que entrà a la presó s'havia posat com a meta estudiar la carrera de dret.
Era també la seva voluntat i jo diria quasi repte d'acabar o estudiar la carrera d'abogat. Ell va estudiar d'abogat i va aconseguir el títol. Casualment, és anecdòtic això, però bueno, casualment va rebre la titulació, el diploma, d'haver acabat la carrera el dia antes d'entorn-lo. I una germana seva me va contar una voluntària de personal penitenciari que el va seguir més de prop, que li van portar fins i tot aquest títol dins urna quan el van enterrar, que era la seva gran il·lusió, ser abogat i Bueno, yo lo aconseguí.
A principis de gener de 2016 moria a Alemanya l'assassí al qual la premsa havia batejat com Doctor Mort. En conèixer-se la notícia, el diari Última Hora va aconseguir entrevistar algun dels interns que l'havien conegut a la presó de Palma. Segons explicaven, Oinsen mai s'havia penedit del seu crim i negaven que hagués fet amics a la presó. Els únics amb els quals havia tingut relació, segons deien, eren els metges de la infermeria on havia arribat a encarregar-se de les radiografies.
És aquest perfil, és una persona que, quan tractant amb ell, una persona sensible, una persona educada, molt educada, intel·ligent, ja dic, generós, disposat a compartir, disposat a ajudar, a col·laborar, a fer-se càrrec del patiment dels altres. Dius, com és possible? Com? I és aquesta incògnita que sempre tenim, de dir, bueno, què pot haver passat per xat d'aquesta persona en aquest moment concret per cometre aquest delicte, per cometre aquest fet?
Esto está todos los días en la actualidad, ¿no? Era una persona maravillosa, era, ¿no? Es decir, desmembró a tal y resulta que era él, era un vecino impecable, me saludaba. Pues eso depende de varias cosas. Primero, de la grandeza del ser humano, ¿vale? Es decir, que podemos ser los peores asesinos y los peores santos el mismo día. Todo eso es posible. Y segundo, porque sabemos engañar a nuestros semejantes. Y la tercera, porque tampoco los diagnósticos que hacemos sobre la normalidad o anormalidad de los demás, la mayor parte de las veces son equivocados, ¿no?
27 anys després, el doble parricidi de Sacoma es recorda com un dels casos més terribles ocorreguts a les darreres dècades. Un crim que sacsejà la tranquil·litat d'una localitat en plena temporada turística i que impactà perquè l'assassí era precisament el pare de les víctimes.
És un dels crims que més m'han impressionat. Allò m'afectaven, els crims. Allò m'afectaven. Acabaves tenint moltes dades i fent feina només amb això. I quan hi havia un cas d'aquests que era tan exigent, hi estaves molt damunt. No? I és el contrari, no t'immunitzava, no? Sinó que d'alguna manera te feia que tinguessis més sentiment cap a ses víctimes. Allò, aquest és un dels crims que més m'ha impressionat, per lo que t'he dit tantes. Per la planificació prèvia, per la manera i, evidentment, perquè les víctimes són dos nens.
A lo llarg de la meva vida pues, m'he trobat en moltes de circumstàncies de morts violentes i he vivit també molt d'accidents i, potser, no sé si és la paraula, estic habituat, acostumat, però hi ha coses que no t'arribes mai a... Quan veus això, no t'imagines.
Un crim cruel i maquiavèlic que durant mesos va commocionar tota la societat mallorquina i del qual, segurament avui, encara tenim més preguntes que respostes. Un crim que encara perviu a la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el primer episodi de Memòria Negra al podcast. El trobaràs disponible a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com. Vos esperam a l'episodi número 2, el qual relatarem un altre crim ocorregut al setembre de 1996 i que provocà que aquell mes fos conegut com el Setembre Negre. IB3 Podcast. Un món de sons.